tarda, quan són les 2:01, encetem la 5a edició del 100 anys fent vi, primer programa del mes de març per commemorar el centenari de la cooperativa Falset Marçà. Avui venim molt carregats novament i també amb un prec que plogui perquè la vinya necessita aigua. Amb aquest prec i la dita tota vinya estimada pel març treballada, comencem.
Lo sumari.
En el programa d'avui coneixerem una de les activitats relacionades amb la cooperativa i l'art, amb motiu del centenari. Avui anem al tros, marxarem a Girona on s'ha celebrat l'Assemblea d'Unió de Pagesos. Coneixerem qui hi ha darrere del vi Roquers del Porrera, del celler d'en Castell, i el tastarem en directe. Seguirem fent l'anecdotari amb Jaume Sánchez. A l'espai Etim en Viu descobrirem un dels grans sommeliers, el del Willy. I acabarem esperant el programa amb la pregunta de la setmana per endur-vos 2 botelles de vi.
Moltes gràcies, Iona. Descobrim ara l'actualitat de la setmana. Ja veieu que hem variat una mica l'ordre i els continguts, però el que volem és estar al dia 100% i per això començarem amb una entrevista i 3 convidats.
La cooperativa al dia amb Iona Colom.
Avui no serà la Iona que presentarà aquest espai, però també hi pot participar lògicament. Dèiem que variàvem el contingut del programa perquè us volem explicar una de les novetats de la cooperativa amb motiu dels 100 anys, que serà un maridatge molt interessant i particular amb art i cultura. Això ens ho explicarà la Mònica Rull. Mònica, bona tarda.
Hola, bona
que és la coordinadora del centenari, i ens explicarà d'entrada quin és aquest projecte que veurem aquests propers dies i mesos, que el que proposes maridar vi, botes, art...
Sí, tot una miqueta. Aviam, la idea general és fer una proposta oberta a tots els artistes de la zona i que tots ells treballin sobre una mateixa bota, que ja ha acabat el seu cicle de vida al celler, però que tots els artistes poden fer la seva pròpia interpretació del centenari. Les tècniques són lliures, està obert a tothom, i bueno, bàsicament el que s'ha de mantenir una mica és l'essència, s'ha d'entendre que allò ha estat una bota, però cadascú pot fer el que cregui millor.
Molt bé. Quants artistes tenim d'entrada, que hi participaran d'entrada en el projecte?
Confirmats són 16 artistes. El que passa que, bueno, esperem que s'apunti més gent.
Molt bé. Fem una crida, per tant, a través de les zones perquè tota aquella persona que hi pugui estar interessada i pugui tenir certs coneixements d'art, doncs que pugui venir, contactar-te a la cooperativa i, en tot cas, ampliar aquesta xarxa de persones que estan estretament vinculades amb el món de l'art. Avui en tenim 2 aquí amb nosaltres a la ràdio, a Ràdio Falset, la Natàlia Sanahuges. Natàlia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Miquel Lligades. Miquel, també molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres, que la Mònica ja us ha contactat, ja us ha explicat a fons de què va aquest projecte, expliqueu-nos com el veieu i, en tot cas, quina serà la vostra creació particular. No volem que ens feu una radiografia del projecte molt particular que estareu creant, però, en tot cas, que ens avanceu alguna cosa.
Bueno, en primer lloc, doncs, molt contents perquè us han vingut a buscar, no?, que això ja és molt. I poder participar, doncs, amb el centenari de la cooperativa, doncs, i més, poder... Bueno, pintar la bota, pues està molt bé, una idea molt original i això.
Molt original. Són botes de 225 litres de capacitat, per tant, d'una certa envergadura, que tenen anys d'antiguitat i, en tot cas, Miquel, què transfereix això a l'artista i com l'artista la pot intervenir i la pot modificar creant art?
Bé, abans que res, pensem que la bota ja té una entitat pròpia i qualsevol cosa que li facis al damunt, no sé, és una mica vulnerar l'essència d'aquest objecte, no? Llavors, en el meu cas, me'l miro més com un objecte, com una poesia visual, i potser la intervenció anirà més cap a aquesta banda que no pas modificar-lo, no? Donar-li, carregar-li una mica de sentit, també, al pas del temps, a les seves olors, als seus sons... Potser fins i tot pot sortir-ne una cançó de la bota.
Molt interessant, no? Al cap i la fi, respectar, no?, l'essència i el producte, que ja en si té un valor molt important. Mònica, volies afegir alguna cosa?
Sí, més que res que, independentment de que cada artista treballi sobre una bota, la proposta anava una mica més enllà. Cada artista s'ha emportat també una lama d'una bota de 500 litres i cadascú també posarà com un granet, no? Cadascú portarà, a més de la seva bota, portarà aquesta peça. i és una obra que la farem conjunta, quedarem tots un dia i la muntarem entre tots. És una mica com la suma de tots els esforços, igual que una cooperativa, no? Que és una miqueta, o sigui, és important la bota en si o l'element individual, però el que és important per nosaltres és la suma de tots aquests elements individuals. I llavors fer una proposta conjunta que tots els artistes, no, posen la seva pinzellada, doncs, bueno, creiem que és interessant.
Suposo que tindreu en compte, no, tant Miquel com la Natàlia a l'hora d'intervenir en aquesta bota, tot el respecte que transfereix al producte, també la història, no?, que hi ha al darrere de la cooperativa, alguna cosa que us vincula molt. M'agradaria que em féssiu una reflexió sobre què us suposa per vosaltres aquest pas de 100 anys, per això també estem fent aquí el programa, i aquesta bota en la qual intervenir molt delicadament, com deia el Miquel. Miquel, Natàlia?
Bé, no, sí, imposa bastant això de treballar a partir d'aquesta excusa dels 100 anys, un centenari. És molt fàcil caure en fer una intervenció una mica frívola a vegades, i penso que s'ha de respectar, no?, la història del lloc i de l'objecte. És deixar parlar l'objecte, més que no pas vulnerar-lo, alterar-lo, potser.
I amb quins materials heu pensat ja treballar? No sé si els teniu definits, si el Miquel em sembla que ja hi havia treballat, la Natàlia està també en procés, què utilitzeu?
Sí, bueno, de moment provant, però bueno, suposo que l'acrílic, no?, com a... que sempre faig anar a l'acrílic, però després, bueno, doncs, com que vull treballar també uns volums, ja veurem, vull dir, encara estic amb això,
no, procés,
eh?
No?
En el procés,
no?
A veure què sortirà, perquè clar, jo també ho trobo, clar, el suport és diferent, vull dir, és difícil provar-ho, no? Vull dir, com actua el material i tot, llavors, doncs, bueno, estem amb això encara.
Perfecte. La presentació serà pels vols de la Fira del Vi de Falset, al maig. Doncs us desitgem moltíssima sort, que creeu i que innoveu molt, malgrat el respecte amb aquest producte que és la bota. I si teniu alguna cosa a afegir abans de tancar el cicle. Josep Maria, el president.
Sí, bueno, m'havia... El que el Miquel m'ha fet escoltar i recapacitar amb una frase que has dit, que aviam, no és una cosa frívola, això de treballar sobre un producte amb un argument com és un centenari d'una empresa, en aquest cas cooperativa i tot el que porta arrastrant, no? I bueno, això, molta gent, bueno, sí, hem fet 100 anys, ja està, però aviam, què hi ha detrás de tot això? Què hi ha hagut? Per què? I què? Que hi ha d'haver de quin endavant, no? I no és una cosa frívola parlar d'un centenari, no, ni molt menys, no? És una cosa respectuosa i que mereix com a mínim una consideració i un respecte per tot el que s'està fent, pel que s'ha estat fent des del pagès, des del viticultor, i pel que s'està fent de l'artista que vol involucrar i que vol estar dins també d'una data com aquesta. Jo simplement us ho agraeixo sincerament.
Gràcies.
Molt bé, doncs fet aquest agraïment del president en directe a dos dels artistes que participaran en el projecte. Mònica, no sé si podem desvetllar alguna cosa més ja per tancar l'espai.
Bueno, la idea és també poder ensenyar a tothom aquestes obres, aniran... La idea és poder-les portar a molts llocs i que realment el nom de la cooperativa i el nom dels artistes i l'art i el vi i la cultura se puguin transportar a altres llocs i bueno, acompanyar sempre amb un bon vi, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies, Mònica, Miquel, Natàlia, ens anem trobant.
Molt bé.
Gràcies.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, tornem-hi. Avui anirem al tros una miqueta més lluny, ja ho ha dit la Iona al començar, i concretament ens anirem cap a Girona. Per què? Perquè allí a vegades diem, centrem en temàtica d'aquí, però ja fa uns 15 dies que vam parlar una miqueta de la PAC, la famosa PAC que repercutirà d'alguna forma o altra a la vida de l'agricultura i de tantes coses, no? Allà a Girona tenim el Joan Salvador Bernet. Joan Salvador, com us estàs escoltant?
Sí, bon dia. I mai més dic bon dia perquè aquí a Girona ja fa 2 hores que plou a base de bé.
Carall, porten una miqueta, home, carall, aquí és el primer, cada dia comencem el programa, tampoc plou, no?
I a part de dia estirar tots els núvols cap aquí baix.
Doncs vinga, almenys al butxac em portes uns quants. Vinga, com va tot això de l'assemblea? Vinga, expliquem-nos una miqueta i què s'està debatent, en quines intencions, cap a on se vol enfocar la PAC, com... Vinga, tens 3 minuts per explicar tot el que vulguis, endavant.
No, aviam, tenim 2 ponències, una que és la PAC, que és la importantíssima, i i la segona, que és una novetat que ja fa temps que ja estem treballant, que és l'organització de la pagesia en relació al funcionament de mercat. Això vol dir que ja fa uns quants anys que Unió de Pagesos s'esmerça en potenciar moltíssim, en donar suport a tots aquells pagesos o ramaders o cooperatives que vulguin apostar per la venda directa. Tenim registrada una marca que vaig deixar el club de Terra Pagesa i ja han començat a jugar l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Vilaseca i l'Ajuntament de Valls, per dir tres ajuntaments importants de la nostra demarcació, a part d'altres zones de Catalunya. Això vol dir que oferiran gratuïtament una plaça de mercat a tots aquells productors que acreditin, això sí, sobre damunt de Terra Pagesa, l'aixopluc és sobre aquells que acreditin que són, que produeixen i venen directament sense transformar, o produeixen, transformen i venen directament, sense cap intermediari. Això ja fa molts anys que venim treballant-hi, perquè quan fa 15-20 anys va sortir la famosa globalització, que semblava que havia de ser la solució per tots els mals, i veiem que no. I des de Unió de Pagesos, contra la globalització sempre han dit atomització. Atomització vol dir potenciar les petites produccions artesanals, autòctones, de moltíssima qualitat, i treure el valor afegit que es mereixen i podem ser. I això, i aquí no ens inventem res. Aquí estem copiant model italià d'un sindicat amic que es diu Coldiretti, que és cultivador directe, que simplement ells, ja fa molts anys que hi treballen, tenen una potentíssima web amb vora 20 milions d'amics que pel simbòlic preu de 5 o 6 euros l'any tenen informació de els mercats de proximitat que tenen a prop de casa seva i els productes de temporada que hi poden trobar. Simplement això, és copiar això, si no és copiar el model, perquè quan s'extrapola una cosa, copiar el model, però amb les nostres petites diferències, idiosincràsies, el que sigui. Però l'aposta d'Unió de Pagesos importantíssima és intentar llimar passos i intermediaris del productor al consumidor final. Això és importantíssim. I l'altre, evidentment, la PAC, que ens marcarà la futura política agrària fins al 2018-2020, però amb una novetat importantíssima, una novetat que fins ara els sindicats agraris tothom podia discutir i presentar, intentar arreglar esmenes, portar resolucions i tot això, però al fin i al cap qui decidia era el Consell de Ministres Europeu. Aquesta vegada té el mateix poder el Parlament Europeu. Llavors això vol dir que hem de tocar l'influència dels polítics de Catalunya que estan al Parlament Europeu i el Parlament Europeu que tindrà poder de codecisió a l'aprovament final de la PAC. Això és una cosa, una novetat importantíssima, i aquí sí, a través dels eurodiputats, s'hi poden posar falques que poden beneficiar molt, sobretot a l'agricultura catalana. És una PAC que estan guanyant els països del nord, serà una PAC molt intervencionista, serà una PAC molt media, serà, en principi, és un borrador, i un borrador, hasta ara, totes les PACs que s'han fet, al final no s'ha semblat res en un borrador. Però la pressió dels països del nord d'Europa és una PAC verdíssima, molt intervencionista, molt mediambientalista i, sobretot, molts problemes pels països mediterranis, que tenim problemes de pluviometria, hidrografia i climatologia, que això repercutirà en la renta final d'agricultors i ramaders.
Bé, Joan Salvador, crec que és ja una pinzellada pel que s'està debatent tot aquí a Girona. Gràcies per la trucada i bé, que us vagi tot bé, que continuï plovent i a veure si l'assemblea dona fruits de veritat. Gràcies
molt bé,
per la
rara.
Vinga, tu. Adéu, Joan. Adéu.
Bé, doncs continuem després d'aquesta crònica extensíssima sobre les últimes novetats de l'Assemblea de la Unió de Pagesos a Girona. Ara anem amb una de les seccions que més ens agrada i més innovadora, que és el Darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
I avui ho fem amb el celler de l'Encastell, un celler familiar situat a Porrera, forma part de la DEUCU Priorat. La passió pel vi va portar els seus propietaris a iniciar l'aventura l'any 99 i fins avui que produeixen unes 20.000 ampolles l'any més o menys. Avui tenim amb nosaltres en Raimon Castellví. Raimon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a tu per ser amb nosaltres en aquestes hores que ja són de dinar gairebé. Amb tu descobrirem roquers de Porrera, però abans volem fer una menció també a la Carme Figuerola, que és la mitja part del projecte que avui no està aquí amb nosaltres.
Sí, sí, bé, el celler és un celler familiar, és bé, familiar de la Carme i meu, i ara ja una mica també dels nostres fills, que ja comencen a tindre una edat per ajudar-nos. Llavors, nosaltres iniciem el celler l'any 99, fins aleshores les finques que tenim són de la família. Fins aleshores eren socis de la cooperativa i l'any 99 ja vam, la cooperativa de Porrera, l'any 99 ja vam decidir fer el nostre propi celler i el nostre, elaborar els nostres raïms.
Sí. Digues.
No, anava a explicar que no comprem ni venem producció, només elaborem la producció de les nostres 8 hectàrees de vinya que conreuem.
Perfecte, aquests sons que senten els oients en directe és de l'ampolla que ja estem destapant. Els convidem amb ells també que ho facin a casa, perquè en res, uns minutets, farem el tast a les zones, aquest espai tan particular del programa 100 anys fent vi. Explica'ns quina és la producció i de quins vins parlem.
Si al celler produïm tres vins, un és el Roquers de Porrera, que és el que tastarem ara. Aquest és d'una vinya molt vella que es diu Mas d'en Caçador. Està situada a 500 metres d'alçada, és una vinya de garnatxa carinyena. Té entre 75 i 100 anys d'antiguitat la vinya. Va ser plantada pel meu sogre i el sogre del meu sogre.
Vinyes velles, aquesta parlem vinya, de vinyes, sí. Velles.
Llavors, el Roquers de Porrera és un 80% de garnatxa i carinyena d'aquesta finca, i un 20% és una selecció de merlot sirà d'una vinya més jove, que té 15 anys. Llavors, està criat 16 mesos en bota de roure francès nova, la meitat és de primer any i la meitat de segon any. Llavors fem també el segon vi del celler, és el Marge, que és d'una finca que es diu Mas d'en Ferran. Aquest és íntegrament d'aquesta finca, és una vinya de 15 anys i és 60% garnatxa i 40% cabernet, merlot, xirà, i està criat 8 mesos en bota de roure francès i americà. I llavors tenim un tercer vi, que seria el top wine, el que està dalt de tot, que és en Roquers de Samsó, és un carinyena a 100%. A la mateixa finca de Mas d'en Caçador, tots els ceps estan plantats barrejats. Abans se feia bastant això. Hi ha tres ceps de carinyena, dos de garnatxa, un de carinyena, està tot així mesclat. Però hi ha a dalt de tot hi ha una zona que és carinyena 100%, i d'allà fem el Roquers de Samsó. Fem una barrica de 400 d'això, que és un vi que fermenta en una barrica de 400, i després la mateixa barrica que ha fermentat, fermentem dos barriques de 400 i de les dues obtenim per omplir una de les dues que ha fermentat, se tapa, li posen la tapa i llavors fa la criança ja amb una barrica de 400.
Molt bé, ens has descrit aquests tres vins que feu. On els comercialitzeu? On està el vostre mercat, principalment?
El nostre mercat bàsicament és a l'exportació. El 90 o més per cent del vi l'exportem.
Quins països? Perquè ens fem una mica d'idea.
Bàsicament, els més importants són Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Estats Units. Aquests serien els quatre més importants. Però llavors també hi ha una sèrie gran d'altres països. Venem a Corea, a Singapur, venem a Suècia, venem a Holanda, venem a Mèxic, venem a Brasil...
És molt extens el mercat,
sí,
per tant.
Sí, sí. Sempre hem mirat de diversificar al màxim, encara que sigui amb una producció petita. Cada any anar buscant nous mercats, per no quedar-te mai despenjat.
Pel relat que feies abans de cadascuna de la composició dels tres vins que teniu en cartera, en el celler i l'Encastell, feies una referència molt explícita del sol, del terroir, de l'espai on neixen, no? On hi ha cada vinya, no? Per aquesta voluntat, suposo, de buscar la tipicitat, no? En cada vi i trobar-la a la copa.
Sí, sí, bé, això és bàsicament el que busquem i el que s'està buscant avui en dia, no només nosaltres, sinó tots els cellers del Priorat, no? Tenim aquest terreny que és la Llicorella, que és un sol, bé, amb un clima com el que tenim aquí, no hi és el món, pràcticament, llavors això, hem de ser capaços de fer el producte quan més natural millor, quan menys intervenció nostra millor, perquè el producte, totes aquestes notes que és capaç de donar aquest terreny, el pugui desenvolupar i es pugui trobar amb el vi.
Perfecte, Raimon, com ens has fet abans una descripció del que després tastarem, el que farem ara és començar amb la fase visual d'entrada del vi, per tant, que els oients també ens puguin acompanyar. Posem la copa una mica tombada sobre un fons blanc i descriu-nos què hi veiem.
Sí, bé, bueno, en principi veiem vi, no? Però
sí, això per descomptat, no?
Hi ha moltes tonalitats, sí, molt d'això.
És això justament el que et demanava, de què podem dir del color, de la intensitat d'aquest vi.
Bueno, és una capa bastant forta, és un vi, el Roques de Porrera, bastant intens de color, té tons granatosos i violacis, és profund, i bueno, té una... És un color que denota encara és l'anyada 2007 del Roques
de
Porrera.
Exacte, com havíem dit, és el 2007.
Però encara es veu un color superviu i super bonic, no? Vull dir, jo no, és que...
Perfecte, no sé si el president que està notant està molt al cas de la fase visual del vi, però en tot cas no sé què ens podries dir, Josep Maria.
Bueno, sempre el que intentes buscar amb un vi, quan saps d'un vi quina procedència té... és aquests tons violeta, aquests tons veiem que et donen una nota de llarga vida pel que li espera, no?
Molt bé, també podem parlar de la limpidesa, no? Del vi, poder, que és molt pur, molt net.
Sí, sí, sí.
És el primer que fas, busques una copa per què hi ha dins i a partir d'aquí comences ja a olorar, no? Ja...
Molt bé, doncs anem ara per la fase olfactiva, Raimon? Sí,
sí. Bé, el Roques de Porrera ja per les varietats que està format i pel seu origen, bàsicament el que predomina més és la fruita, una fruita bastant madura a nivell de prunes, bàsicament, no? El que passa amb aquests tastos és que de vegades la mateixa descripció segurament serviria per igual un 70% dels vins,
no?
del Priorat.
Jo, en Nas, no el tinc gaire ben encertat mai, però alguna cosa de Regalèssia, no sé si podríem descobrir.
Regalèssia també, bueno, és que al darrere la fruita és potser el que més... el primer impacte, no? De la fruita, llavors notes de Regalèssia també... Hi ha notes, algunes notes florals de violetes, però ràpidament també ve present, està bastant present tot un tema balsàmic que està bastant accentuat sobretot en els vins que procedeixen de vinyes velles. Els balsàmics sempre són molt importants perquè ajuden a donar un bon pas de boca en aquests vins tan potents i estructurats. A nivell olfactiu, més en el fondo, surten notes de torrats i de les barriques.
Del seu pas per la bota, sí. No? Molt bé, doncs ara encetaríem la tercera fase, que és la del tast.
Bé, el tast, la primera nota també, el primer impacte que tens a la boca és de fruita. Se t'omple la boca de fruita. La tenicitat està present, però és dolça, no és una tenicitat que se t'enganxi, que et resulti desagradable. És una tenicitat dolça, tant del vi com de la fusta, que està ja bastant ben integrada. Més tard, en boca també comencen a aparèixer molts aromes torrats, i les notes balsàmiques, jo crec que en el Roques de Porrera en boca encara s'accentuen molt més i li donen aquest pas de boca, els mentolats balsàmics que té.
I una persistència que té, no? T'està aguantant.
Sí, sí, no, és un vi molt llarg.
Llarg, amb estructura, persistència, no?
Bé, una mica, clar, és els vins de... O sigui, nosaltres, aquesta finca Mestre en Caçador és orientació nord, llavors sempre està més resguardada, no?, de l'intens sol de l'estiu. Llavors, tot i que és un vi potent i estructurat, que és com penso que han de ser els priorats, és el que toca, no?, també és un vi fresc, no?, el
és
nivell
d'acidesa...
està molt present
lleuger, no?
I és fresc, i això també li donarà una evolució pues, bastant llarga i bastant bona en ampolla.
Molt bé, doncs amb aquestes idees ens quedem perquè hem d'anar acomiadant aquesta secció. Moltes gràcies, Raimon, per haver estat amb nosaltres, i a nosaltres ens quedarà encara la persistència del vi. Com sempre, el convidat del Darrere d'un Vi li demanem que ens digui un número.
Digue-mos un número de 1 al 10, no sabrem exactament en què li ha tocat perquè per problemàtica de l'ordinador no hem pogut extraure la llista, sabent que hi ha 10
persones
que han trucat. Digue-vos un número i quan vingui el tècnic...
Diré qualsevol, no per res, el 6.
El 6, vinga, anotem el 6 i el nom del guanyador el penjarem a la web de Radio Falset. De totes maneres, si el coneixem el trucarem perquè vingui a recollir l'ampolla. També fer-li entrega al Raimon d'un vi de... un vidètim, i ja que
bé,
doncs, fem un intercanvi d'ampolles.
Moltes gràcies, el tastarem.
Bé, gràcies
ja
a tu.
Ja el conec bastant, també.
Sort i endavant.
Molt bé, gràcies
bé,
per haver-me convidat. Adéu.
A tu, adéu. Doncs passem ara a la següent secció, les anècdotes de la cooperativa, en veu de Jaume Teixidor i el text de Pere Audi.
Anècdotes d'un centenari.
Per aquí o per la porta, de Pere Audi. Més o menys, això fou el que li va dir a Vicenç Estrem el 4 d'abril de 1924 el caporal de la Guàrdia Civil destinat a Falset. Aquell dia, un caporal de la Guàrdia Civil del destacament de Falset havia sortit de la caserna de la Font Vella, segurament a primera hora del matí. Havia enfilat escales amunt cap al carrer del Pont, actualment Miquel Barceló. Havia creuat el carrer i s'havia endinsat al carrer de baix. No anava a comprar ni a passejar. Anava a visitar Vicenç Estrem, secretari del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Falset. L'entrevista degué ser molt curta, donat que solament hi anava per traslladar-li una ordre del tinent, la màxima autoritat del cos a la localitat. A complir aquesta ordre, al cap d'uns minuts el secretari sortí de la seu social del sindicat, amb els llibres d'actes de l'entitat i el llibre major sota el braç. El tinent volia esbrinar quelcom. És de suposar que l'Estrem ja s'ho ensumava, donat que era un home bastant embregat en qüestions polítiques i no polítiques. El tinent volia saber si havien fet cas del que deia el Reial Decret del 18 de setembre de 1923 i els llibres oficials de la cooperativa estaven redactats en castellà. Ailàs, no ho estaven. El tinent, però, bon psicòleg, en primer lloc el va felicitar per la cura amb què els llibres estaven redactats. Solament hi havia un petit problema. Estaven en català. Amb to que creiem degué ser molt amable, al cap i la fi, tant ell com l'Estrem eren gent educada i d'ordre, li va fer venir la rei a l'ordre esmentada. Probablement, pel que es desprèn del que escrigué el seu dietari, que ens ha permet conèixer amb cert detall aquest episodi, Estrem li va replicar que ell entenia que l'esmentada ordre no afectava els sindicats. Aleshores, més que probablement, el tinent li va recordar que l'incompliment de la llei es pagava amb la presó, i posats entre l'espasa i la presó, optaren per seguir la interpretació del tinent i redactar els llibres en castellà. No sabem si la reunió del Consell Directiu de la cooperativa estava prevista o si es reuniren a correcuita. És possible que la segona opció sigui la correcta, donat que no hi eren presents tots els consellers. Allò cert és que aquell mateix dia, a les 9 del vespre, hora habitual de les seves reunions, es reunia el Consell. I la reunió es tractava únicament un punt, que ja us imagineu quin fou, evidentment. Reunido el Consejo en su domicilio social con asistencia de los consejeros anotados al margen bajo la presidencia de don Pedro Barceló y Pujades, este manifiesta que de costumbre redactan los libros de actas de socios y de contabilidad del sindicato en catalán, acto contrario a lo dispuesto en el párrafo último del Real Decreto de 18 de septiembre de 1923, referente a llevar y redactar en castellano en la forma prevenida la documentación y libros del sindicato, y en su consecuencia se acuerda por unanimidad dar cumplimiento a lo dicho en el Real Decreto. Suposem que un pèl emprenyat, perquè cal saber que Vicenç Estrem era un catalanista de socarrel, Vicenç Estrem, com a secretari, va redactar l'acta i la va signar. Per tant, al cap de poques hores d'haver conegut l'ordre del tinent, aquesta fou obeïda i escenificada en l'acta corresponent. Suposem que aquella nit el tinent va dormir més tranquil. Una altra peça estava al lloc que li corresponia i Catalunya era una peça una mica més espanyola del trencaclosques espanyol. Aquesta fou la notació que Vicenç Estrem ens deixà al dietari. El cabo de la Guàrdia Civil me diu premanament del tinent que porti els llibres d'actes, diari i major. Examinats pel tinent, ha trobat que estan molt bé i molt malament. Molt malament perquè estan redactats en català. Diu que la Real Ordre del 18 de setembre de 1923 comprèn també els sindicats. Jo entenia i entenc que no, com que l'estat de guerra no admet raons, per evitar destorbs a la bona marxa del sindicat, acatem la imposició davant de l'amenaça d'empresonament en cas de no acatar-la. Redactarem en castellano.
Esperonem el programa.
Doncs us havíem promès una entrevista amb Ferran Centelles, que és el sommelier del Bulli, però això serà la setmana que ve, perquè ens estem passant ja massa del temps, i ara el que fem és la pregunta de la setmana amb la Iona. Quina és, Iona?
Sobre quina superfície pintaven els artistes que ens han visitat avui al programa?
Molt bé, sobre quina superfície pintaran els artistes que ens han visitat avui, la Natàlia Sanahuges i el Miquel Lligades, i també la Mònica, que també s'ha apuntat a fer una creació. Recordem que l'adreça de correu electrònic on podeu enviar les vostres respostes és 100anysfentvi@radiofalsetfm, i hi ha temps per respondre fins al proper divendres a les 6 de la tarda, o també podeu deixar la resposta a les urnes de l'agrobotiga de Falset o les oficines de Marçà. Doncs amb això acabem avui, passant-nos també dos minuts ja del temps en reglamentari. Recordeu que en remissió podeu escoltar el programa diumenge i dilluns a les 9 del vespre, i que també es pot sintonitzar a través de la web de Ràdio Falset. La propera setmana coneixerem qui hi ha darrere del vi Gènesis 2007, per si el voleu anar a comprar i anar-lo recuperant, o anar-lo recuperant, volem dir, a la bodega. En el programa d'avui ens han acompanyat la Iona Colom, el Josep Maria Cots, el Jaume Teixidor i els nostres convidats, que avui han estat molts. Gràcies també al Jordi Borja, al control, contents de tenir-te aquí entre nosaltres, i qui us ha parlat, Ruth Troiano, que tingueu una molt bona setmana.